aprovarà demà el cessament d'Hernández. I amb aquest darrer punt arribam a les 11:04, torna la informació, ja ho sabeu, a les 12, i ara continua a la sintonia d'IB3 Ràdio amb Oli Batas.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, amb Oli Batas, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem a IB3 Ràdio, entrant amb Oli Batas en aquest dia festiu. Un dia que té, per cert, molt de color, un sol color, o un color absolutament neutre. El color d'un dia festiu pot ser el que vulgueu vosaltres, el que li vulguis posar tu, però també el que el simbolisme determina. Per això en aquest programa mos demanarem una cosa.
Quin color fa avui?
Edo, el color del que parlarem avui és conegut per ser el color de la calma, la serenor, transmetre confiança, reialesa i fins i tot m'atreviria a dir divinitat. De fet, és el color de la Mare de Déu i en dia com avui era molt adient i després explicarem per què. Aquest és el color que envolta també a les illes i encara que potser ja sabeu quin color està encerrant, vos donarem una altra pista de part del nostre estimat Miquel Costa i Llobera. Sobre la cinta de blanca arena que posa l'aigua de cèlic blau, grans pins i vessen a copa plena, olor de bàlsam, ombra serena, remor suau, o dolç estatge de bellesa i pau.
Per tant, jo crec que avui, el color que fa avui... És blau, no,
es
Maria
blau,
Antònia?
Així és. Avui parlem del color blau i les seves tonalitats. Tot i que podríem referir-nos en el blau, també, com altres paraules, com azur, anyil, cobalt, existeix també el famós blau elèctric, blau de Prússia, l'indi... Però, Inés, si te dic que me diguis dos tipus de blau, dues tonalitats, quines te venen en el cap?
A veure que el blau té moltes opcions, però els més recurrents diria que són blau marí, això segur?
Sí.
O blau cel?
Clar que sí. He d'anar a descobrir perquè el cel i la mà són d'aquest color.
Mai és negre el cel del nord. Perduts d'ambició, deixarem que el joc ens robi el pensament, ens escapi la pell. Deixarem que l'alba...
Edo, l'aspecte del cel és el resultat, bàsicament, de la interacció de la llum del sol amb l'atmosfera. És una evidència, a veure, que la llum que arriba a la Terra procedeix del sol, això fins aquí, i que en aproximar-se a nosaltres ha de travessar aquesta atmosfera. Però segurament el que molta gent no sap és que aquesta interacció entre rajos de sol i l'atmosfera és la causant del color del cel. Segurament deu haver gent que pensa que el color del blau del cel és producte del reflexe del mar, però no, justament és el contrari. El color del blau de la mar és fruit del reflexe del blau del cel sobre la superfície dels oceans.
És que, clar, sí que és vera que jo sabia que era algun reflexe. Qui reflexa aquí? Però com és que es blava justament aquesta la mà, aquesta llum, no?
Clar, és que primer de tot, per entendre per què és blau, han d'entendre com funciona la llum solar. Aquesta és com una forma d'energia que se transmetreix a través d'ones, i aquestes ones presenten diferents longituds, que a vegades van més juntes i altres més separades, unes que les altres. Això seria depenent de la seva velocitat de propagació. Bàsicament, un raig de llum. Clar, per entendre com funciona aquesta diferència d'ona, el que estàvem xerrant ara, podem evocar, per exemple, la famosa portada del disc de Pink Floyd, on vam aquell prisma on entrava una llum blanca i en sortir aquesta llum se dispersava i vam tots els colors de l'arc de Sant Martí. Clar, aquesta llum, que en origen és de color blanc, quan s'obri tenim aquest ventall de colors. I clar, el violeta i el blau apareixen més en el final d'aquesta propagació, perquè bàsicament estan més desviats respecte a la direcció original que tenia la llum blanca. Per tant, aquesta desviació màxima de rajos d'ona curta la veiem en el violeta i en el blau. I en canvi hi ha una mínima dispersió en aquesta longitud d'ona llarga en els grocs i en els rojos, per exemple, que serien els que inicien aquesta arc de Sant Martí que tothom pot evocar en el cap.
Per tant, entenc que els colors violeta i blau tenen una longitud d'ona curta, segons he entès. Maria Tònia, tu has estudiat molt, però jo vaig en retard amb aquesta assignatura dels colors.
No, no te preocupis.
Per tant, aquests dos colors interactuen d'alguna manera en l'atmosfera. Això és el que entes.
Clar, el que passa és que a l'atmosfera hi ha milers i milers de partícules en suspensió. I, per tant, aquests rajos violetes i blaus continuen xocant amb altres partícules una vegada i una altra. Per tant, desviant a tota hora aquesta trajectòria en totes direccions fins a arribar a nosaltres. Per tant, quan arriben a les superfícies de Terra, no venen directament del Sol, sinó que mos arriben en totes aquestes direccions i això mos dona l'impressió de que el cel sigui blau.
Tu et pots imaginar que jo soc de lletres.
D'acord.
Això és una cosa que no és cap secret. T'ho he dit un parell de vegades.
Ho sabem.
Per tant, necessito un resum d'això que mos estàs contant.
A veure, dit d'una altra forma, la llum solar, com han dit, està formada pels colors de l'arc de Sant Martí.
D'acord.
Ha de travessar l'atmosfera per arribar fins a nosaltres.
Sí.
I cada color reacciona d'una manera diferent.
D'acord.
Per tant, aquesta dispersió i aquest efecte és conegut dispersió de Rayleigh. És igual, si qualcú li interessa estudiar més per ser examen, ho pot trobar a internet. En tot cas, el roig, el color roig, la travessa sense penes desviar-se, però els altres, com el color blau, xoca contra aquestes partícules que hi ha en suspensió a l'atmosfera. Per tant, el que fa és que quan mirem el cel, el veiem de color blau, perquè hi ha una major dispersió d'aquest color a l'atmosfera.
I els altres colors?
Clar, en canvi, per exemple, el sol, quan el veiem directament groc, és perquè aquests rajos grocs i més així rojos són d'ona llarga i se desvien poc. I per tant, quan mos arriben als ulls, pràcticament és una línia directa cap a nosaltres. Però bé, també mos podríem fer una altra pregunta a tot això, que és per què si hem xerrat fins ara del color blau i violeta, com és que veiem el cel blau i no violeta?
Si perquè s'ha dispersa l'atmosfera.
Sí, però han dit que els qui tenien aquesta ona eren justament el violeta i el blau.
Perquè el blau guanya.
Exacte, perquè el blau guanya en el violeta, que diguéssim. Aquí hi ha dos factors determinants. El primer és que la llum solar conté, efectivament, més llum blava que violeta, i el segon és un poc la nostra percepció, és a dir, l'ull de ser humà és més sensible a la llum blava que a la llum violeta. Per tant, podem dir que el color blau del cel és per aquesta major difusió del color blau i també és la nostra percepció d'aquest.
I tot això per dir-nos que avui el color d'avui és el color blau, que se suposa que l'han relacionat nosaltres a la Mare de Déu.
Clar que sí, perquè podríem fer aquesta simple associació de que associem el blau al cel i la Mare de Déu és una divinitat. Però Inés Mateu és molt més complexa que això.
Adorada, no comprendes tu pena de amor. Tu boca es...
A veure, la Verge Maria, que va vestida de blau, és moderna. Moderna en el sentit que és més pròxima en el present en relació, per exemple, a la qui la representen de color negre.
Sí, parlem de les imatges que poden trobar arreu del món i de si va vestida de blau és que és més moderna.
Sí, perquè a partir...
Moderna, però Com de moderna.
Clar, a partir del segle XII, el blau va deixar de ser un color secundari i va començar a adquirir un valor simbòlic, completament nou. Fins aleshores, la Mare de Déu, com han dit, se la solia representar en colors foscos, com negre, gris, fins i tot morat, però marró. Clar, fins i tot també podríem dir blau molt fosc, però era perquè en aquell moment la seva imatge estava molt més lligada en el pes que tenia el dolor i el dol per la mort del seu fill, Jesús. Però en aquell moment, la Maria era més humana, discreta, i clar, la vinculava més en aquesta idea de sofriment i de dol.
Clar, la representaven de dol, de negre.
Exacte. Però més tard s'ha produït un canvi profund de la manera que pensàvem i veneràvem a la Verge. Clar, el culte marià creix i la teologia comença a posar més èmfasi en la seva puresa, la seva elevació espiritual, i clar, el seu paper com a, se la refereix a vegades, reina del cel. I per tant, aquest canvi intel·lectual necessitava també un canvi visual. I és aquí on entra el color es blau.
Podem dir que ara estem a una nova representació de la Puríssima en incorporació de la imatge que està donant la Rosàlia?
A veure, és que això seria obrir un melonàs, Inés Mateu.
En tot però bé, cas, si estan parlant avui del color blau, per tant, de la imatge de sí, la Mare de Déu, estan parlant del canvi d'imatge de la Mare de Déu, primer se representava de dol, de negre, una mica més en banda, de blau, per tant, parlant d'un canvi d'imatge.
Exacte, i d'apropar-lo en aquesta divinitat. De fet, a la portada del disc de na Rosalia, quin és el fons predominant?
Blau.
Blau. Evocaria el cel, evocaria moltes coses, no ho sabem. En tot cas, clar, els artistes varen començar a utilitzar-lo per això, per destacar aquesta dignitat, santitat i llum interior d'Anna Maria. Vestir-la de blau no és vestir-la de dol, sinó és vestir-la de glòria.
Boom!
Clar, aquest canvi de color és en realitat com de canvi de mentalitat i és una manera d'entendre-la. Per tant, aquests significats arriben a estar al punt que si jo crec que molta gent tancau els ulls i pensau amb la Mare de Déu, pot ser abocau a qui teniu més propera en el vostre poble, però també moltes pintures que va vestir d'aquest blau cel. Què trobes?
Interessant. He quedat sense paraules.
Clar. Però saps què pens, Inés?
Què penses?
Que nosaltres, els mortals, quan anàvem vestits de blau, a vegades no estem tan vinculats ni a sa glòria ni a sa divinitat. És que, simplement, duim texans. I'd much rather be forever in blue jeans.
Honey sweet. I, perdoneu, deixeu-me fer un incís, perquè sabem que moltes persones que són invidents escolten sa ràdio, i avui parlam de colors, quin color fa avui.
Exacte.
Per tant, m'estan fent també un exercici radiofònic de descriure colors, que sí, això també és important.
I per mi també era important, per aquelles persones que potser no poden veure els colors, que facin l'exercici de connectar amb les persones que sí els veiem des d'un altre lloc, perquè en el final les idees, els símbols, la cultura sí que mos impregna a tots. Mm. I de fet, m'encantaria expandir aquesta secció xerrant amb qualcú que pot ser nou els colors, però segur que sí que els entén, perquè al final el color és informació. Mm-hmm.
971-13-99-00. Sabeu que aquesta ràdio està oberta a tothom i que mos podeu telefonar. 971-13-99-00. Avui parlam de quin color fa avui i l'hem relacionat amb el color blau, perquè avui és la Puríssima, i l'hem relacionat amb la Verge Maria, una cosa que mos acaba d'explicar molt bé a Maria Antònia, però dèiem que si parlam de qualcom més terrenal, parlam dels texans.
Els texans.
Vaqueros, que mos posen cada dia.
Exacte. A més, els texans són blaus, sobretot per culpa, o bé, o gràcies, a un colorant molt particular, que se diu el colorant anyil. També dit color indi. Després entenem per què. Això va ser quan Levi Strauss i Jacob Davis van començar a fabricar aquests calçons resistents per miners i treballadors del segle XIX. Clar, van triar aquest tint perquè tenia una propietat molt curiosa. Només s'adheria a l'exterior de ses fibres.
Mm-hmm. Com a l'exterior? Clar. Per tant, quan giram els texans, és vera que són més clars per de dins.
Clar, el que té aquest tint anyil, que és molt especial, és que no actua com cap altre tint, sinó el que dirien els científics tèxtils, mentre que la majoria de tints penetra perfectament a sa fibra, l'anyil només l'enrevolta en el voltant del fil. D'aquesta manera tan, podríem dir, antisocial de vincular-se vestint amb la tela, passen dues coses molt curioses que també són pròpies d'aquesta tela, que el color se pot anar desgastant amb gràcia. De fet, molt sovint comprant més texans desgastats i esquinçats que no pròpiament nous de trinca. Per tant, per això també té aquest punt els texans. I l'altre punt és que senyil és un color molt fosc i en aquell moment era molt bo per, ho direm, dissimular sa brutó. Clar, eren calçons que van començar per ser gent obrera que fa feina en ses mans, amb els cos. Per tant, havien de dissimular sa brutó i desgastar-se amb estil.
Aquest blau, els dels texans, has dit que es diu blau índig.
Clar, en castellà, i, sí.
També en castellà índigo, no?
Índigo, de fet. I clar, aquest color, senyil, el color indi, té una història mil·lenària i, evidentment, és un dels més antics del món. Va ser utilitzat des de fa més de 4.000 anys. I clar, evidentment, d'on ve aquest producte i d'on ve aquest tint, si se diu color indi, ve de la Índia. De fet, aquesta paraula ve del grec indicon, Índia, bàsicament, ve d'allà que aquest tint. I clar, ja en el segle XIX, el Levi Strauss va decidir que fossin aquestes tint que utilitzaria per als seus calçons tan resistents i també va coincidir amb l'arribada d'aquest tint de manera sintètica. Per tant, va fer que fos més barat, més accessible i bàsicament s'han ajuntat un munt de fets històrics, socials i econòmics i van dir, edo blau seran els texans.
I molt bé, perquè els texans combinen en tots. Enduim tothom, endur cada dia.
De fet, ara mateix tu i jo anem amb dos tons diferents de blau. Exacte. Perquè anem les dues en texans, ho podem dir. Però bé, és vera que el blau, a part de ser pràctic diví, també és un color una mica trist.
Era l'any 1900.
Clar, està sonant ara mateix una cançó d'en B.B. King, que li fa una col·laboració a Tracy Chapman, que m'ho diu en anglès, l'emoció està perduda. Ara mateix està sonant una cançó de blues, que efectivament en anglès blue vol dir blau.
Per tant, coneixem que és blues com a gènere musical, però jo no sabia que blues venia de blau.
Clar, és que la clau d'això està en la llengua anglesa, perquè clar, nosaltres quan estem tristos, deim, per exemple, ho veig tot negre.
Sí,
això
correcte.
Un color. En canvi, en anglès, històricament s'associa el blau a la tristesa. De fet, en el segle XVIII hi havia una expressió molt popular que era to have the blue devils, és a dir, tenir els dimonis blaus. Això s'ha de quan qualcú estava trist, estava com baix d'ànim, i molta gent ho vincula a que quan tu tens abstinència alcohòlica severa, pots tenir intenses al·lucinacions de color blau. Per tant, el llenguatge evoluciona i avui en dia en anglès diuen me sent blau, com qui diu, estic trist. Podria venir un poc d'això.
I com lligam aquest origen com ho lligam a l'origen dels blues?
Clar, perquè ens hem de contextualitzar a com va començar el blues. Hem d'anar al sud dels Estats Units, també a final del segle XIX, va néixer una comunitat afroamericana, molts d'ells eren antics esclaus, situacions de pobresa, discriminació i patiment. I clar, quan agafaven la guitarra i cantaven, no ho fan precisament per celebrar, sinó per expressar aquest dolor. Cantaven per treure-se damunt aquesta pena. I és una música que realment acceptes dolor per poder-lo superar. I llavors era el blues de dir, de llevar un poc aquesta pena.
També existeix el Blue Monday, avui en dia en el calendari popular, igual que existeix el Black Friday, que és aquest dia de compres.
Clar.
També existeix el Blue Monday, el dilluns blau, que se suposa que és el dia més trist de l'any.
Clar, això ho han fet ells directament d'aquesta vinculació d'idees.
Sí, està molt bé. M'ho hem anat a l'altre punt del món, però per xerrar del color blau.
És cert.
I aquí no és que tinguem un gènere musical, però si parlem de blau aquí a les Illes, sí que hi ha una discogràfica.
Clar, és que si parlem de música i del color blau, hem de parlar de Blau Records. I clar, hem tingut la sort de poder xerrar amb en Miquel Àngel, l'amo d'aquesta discogràfica, i també de Xocolat, per demanar-li quina és la història que hi ha darrere aquest nom.
Era l'any 1900 dos anys després de muntar Xocolat, també en Joan Bibiloni volien posar en marxa una discogràfica per editar el seu primer disc en solitari, que era el Joan Bibiloni, i naturalment tenien que cercar un nom. I què varen fer? Pues una història però molt simple. Començar a fer una llista de noms i noms i noms, i aquest, quan fas això acabes posant un munt de dolls, no?
Sí.
I en el final vàrem anar després fent una tria, seleccionant, i a poc el nom de Blau anava quedant, i va ser qui va guanyar aquest sorteig, diguem. Entre altres coses, perquè entrava molt bé dins la dinàmica nostra de Mediterrani, el disc era molt mediterrani, a més, i color blau, saps? Aquesta... I varen dir, pues ja ho tenim, i varen posar, pues això, producció en blau, i així seguim. Jo crec que, sobretot, la part de Mediterrània, no? La mà, el cel i la manera que tenim nosaltres de viure està en un color molt proper.
Una cançó que, tot i que potser no ho especifiqui en el títol, que per tu sigui blava... Doncs
pues mira, tal com t'he dit, tot això va néixer per editar un primer disc, que era el Joan Lluna, i tal vegada aquest tema del Joan Lluna, d'en Joan Bibiloni, simbolitza molt aquesta Mediterrània, és una rumbota així molt simple, però que crec que entre una cosa i l'altra té un caire molt, molt mediterrani i molt de color blau.
Us ho contava en Miquel Àngel Sancho, que moltíssimes gràcies per atendre la telefonada, i també hem de dir que m'ha confessat que el blau justament també era dels seus colors preferits. Home. Llavors, en el moment de fer la llista, pot ser també s'hi va de cantar per això.
Llista típica de noms, a l'hora de posar nom a qualque cosa, també ho varen fer els qui varen engegar el projecte de Blau Records, aquesta discogràfica, aquesta productora que tants de discos, tant de músics de les illes ha produït, i que ara avui en dia està produint, i en Miquel Àngel Sancho parlava de Joan Lluna, que ara escoltam, d'en Joan Bibiloni, que per ell representa el color blau. Molt complet. Blau mediterrani, clar que sí. Però jo no m'he quedat amb una mosca darrere s'orella, que és la qüestió de l'anglès, eh? Que blau en anglès és estar trist. En canvi, en català en tenim unes quantes d'expressions relacionades amb el color blau.
La més coneguda de totes podria ser dir tenir un blau, que voldria tenir un cop, per exemple. I això és evident per el color que deixen, el que podem dir científicament és hematomes.
Els cops.
Bàsicament, tenir un blau és tenir un cop. Clar, també podem dir deixar blau a qualcú, podria ser deixar-li amb cops o també deixar-lo estorat, esbaldat. Clar, després també, el millor més a la part de Catalunya, fer-la blava vol dir fer-la grossa.
Ah, sí?
Exigirà qualque cosa, com qui dir, aquesta sí que és blava, com i això és greu. I també, de fet, hi ha una altra expressió molt curiosa, i és que quan un arbre va fruiter, va molt bo i és molt verd, dius, va blau. I aquesta expressió, la meva teoria, no està contrastada, però crec que és bastant òbvia, i és que és tan verd que el color tira més cap al blau que cap al groc, que serien els dos colors primaris que poden tirar.
Me sorprèn, Maria Antònia, que en tot el temps fa que xerrant de colors no hem xerrat encara, però... de pintura, com a tal, de quadres.
Clar. És veritat, ja te vaig dir que els colors duraven per molt, però bé, si vols, anem a un quants pintors que he triat a criteri meu i que són la meva predilecció.
Blau, la soledat, jo també me vol pintar de color blau. La societat, jo també me vol fer semblar d'un color blau, de color blau.
Sona Anegats, que sempre tenen una cançó per tot. En tot cas, començant com amb el qui no podria ser d'altre que el que els historiadors de l'art han considerat com el seu període blau, del 1901 al 1904, estem parlant d'un temps on Picasso era molt jove, just havia començat a viure a París, vivia en quatre duros, cafès bohemis, els artistes que lluitaven això per fer-se un lloc, una ciutat plena d'encant, però també de molta duresa. En Picasso era jove i se va morir un dels seus amics, en Carles Casagemas, i clar, aquest fet de la seva mort el va colpir profundament, i això, clar, va provocar que la seva pintura en aquell període d'en Picasso tan jove pintés amb tons blaus, verdosos, quasi exclusivament. Sempre representava persones marginades, prostitutes, vells, mares amb fills, i clar, era un poc, novament amb aquesta idea de la tristesa, transmetia una sensació de soledat, introspecció, i també mos hem d'imaginar aquests quadres, si no els podem veure, que són com a figures allargades, primates, expressions abatudes. Algunes de les seves obres són La vida, La Celestina o el vell guitarrista, i clar, és una època molt expressiva, blava i tremendament expressiva.
Es veu que els quadres que mostren el blau sovint representen aquestes escenes que són una mica tristes, que no són bons moments per qui les pinta.
Clar.
I després en Picasso se va arribar a compondre.
Sí, clar que sí. No? Després podem dir que ja en parlarem, va venir la tapa rosa, la protocubista, la cubista, ja en parlarem. En Picasso, en tot cas, va deixar enrere la seva tapa blava, menys mal, perquè suposant que va estar més content. Però tenim un altre autor, també, que té un quadres espectaculars i també és un artista més nostre, que és en Joan Miró, en blau 1, 2 i 3.
Me deixa la soledat, jo també me vol.
Pinta en Joan Miró blau 1, 2 i 3. Hem d'imaginar que és un tríptic, és a dir, tres quadres relacionats entre ells, el 1961 en el seu taller de Mallorca. Aquests tres quadres que formen un tríptic mostren un gran fons blau uniforme sobre el qual en Miró col·loca pocs elements. Traços negres, una línia vermella, taques rodones... No sé si tothom pot ubicar aquest quadre perquè és realment famós. Realment són tres variacions d'un espai blau amb els mateixos petits canvis, no? I segons ell mateix va declarar el 1925 de que el blau era el color dels seus somnis.
Uau! Però en Miró era que estava trist com els cantants de blues... com en Picasso?
No, precisament en Miró ell no associa el blau a la tristesa, sinó per ell és un color de l'espai. Ell xerrava del blau...
com el cel, no?
Com el cel, exacte. El
millor és precisament perquè... autor del Mediterrani, vull dir que...
Sí, és. De fet, ell ho deu molt sovint.
És curiós que culturalment se relacioni un color amb una cosa o una altra.
Clar, i de fet, ell deia que era un lloc on poder respirar com aquest blau, com un moment d'això, com espai.
La serenitat, fins i tot, al contrari que, per exemple, a Nord-Amèrica parlàvem amb el blues.
Amb la tristesa del blau, clar que sí. A més, ell en aquest quadre realment no està representant absolutament res que puguem entendre. És un quadre abstracte. Per tant, ell, el que no sé què representar, sinó evocar. Estem parlant d'un Miró ja més tardà, més madur, que se pot permetre experimentar, i realment ell proposa aquests quadres com això, una introspecció, realment.
Et podem veure en aquests quadres tan blaus?
Tan blaus?
Miró.
He de dir que jo els he vist en persona i per això no he volgut xerrar. Els vaig veure, estan actualment a París, en el centre Georges Pompidou, i clar, impacten moltíssim perquè són efectivament blaus i molt grans, i tenen tota una sala on els pots contemplar. Per tant, si els volem veure, hauríem d'anar a Google o a París.
A Google o a París. Molt bé. Si parlem de blau, no te venen al cap un personatge?
Més d'uns me venen al cap, però els primers que te venen al cap, quins són?
Home, per favor, els barrufets.
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
El belga Peyo, que era el pseudònim realment de Pierre Cuillefort, els creadors dels barrufets, va explicar el seu renomament fa poc a una entrevista de per què els va fer blaus. Bàsicament va dir que si els feia vermells semblaven dimonis, si els feia grocs, taronja o marró o negres trobava que eren colors massa pròxims a la pell humana, i si els feia verd se perdien en el bosc, així que va quedar el color blau, que ara és tan representatiu. I de fet, el que és curiós és que el creador dels Navi, que són els personatges que deim a vegades Avatar,
sí, aquesta Avatar, és vera, sí,
trilogia de James Cameron, aquest artista va arribar a la mateixa conclusió, que és curiós perquè la idea de fer un ésser fantàstic que no sembli humà, però que no tingui cap tòpic de la ciència-ficció, queden molt pocs colors disponibles. Una mica passada també amb el color verd, que en James Cameron de que ja tenim associat el verd en els alienígenes, aquesta cosa extraterrestre. I en James Cameron, pensant més en en Bob Esponja d'Estats Units, va dir no, no els podem fer grocs, tampoc per els Simpson. Llavors, el blau, que ara sentint la banda sonora d'Avatar, era aquesta manera de que destaquessin i també tinguessin aquesta proximitat d'alteritat total, tipo, és tot el contrari del vermell, molt sovint, que si ho penses, la pell humana, si anem a les colors primaris, és més vermell que blava. En tot cas, no és l'únic personatge que és de color blau, i permeteu-me tornar a la tristesa, però és cert que en Doraemon, el mos còsmic, que també és blau, és blau, però per una història concreta resultava que ell era groc, uns ratolins li van menjar ses ures i de tant de plorar...
Pobre Doraemon.
En Doraemon, de tant de plorar, se li va llevar sa pintura
no!
i se va quedar blau. Blau
però això la seva germana és groga.
Sí. En Doraemon originalment era groc, que groc s'associa també, vull dir, ja en parlarem, però evidentment tothom pensa groc com sa felicitat.
Ah, sí?
Sí.
No ho sabies, això?
Bé, doncs, haurem de fer un altre episodi al respecte. Però en tot cas, que curiós...
Novament, es blau com a tristesa amb en Doraemon, tristesa, que trist. I també fa pena en Doraemon.
Em fa pena en Doraemon i per mi és tristesa i l'altre punt també de divinitat, un poc, amb el Navi. I amb, no dic divinitat amb els barrufets, però sí aquesta cosa que va més enllà de nosaltres, no són humans. En tot cas, com hem dit fins ara, el color blau és de les divinitats. Pot ser també de la reflexió i de la calma, com han dit en Miró, com us ha contat en Miquel Àngel, amb aquesta vinculació amb el Mediterrani, clar que sí, del cel, de la mà, i clar, hem de dir que és el color preferit de la majoria de persones del món, així que jo crec que...
Sí, és vera que és un color molt popular, eh?
Sí, així és, i de fet moltes marques també utilitzen aquest color per transmetre aquesta confiança i aquesta serenor, i jo crec que fins aquí vos podem desitjar que amb totes les vessants positives del blau, que tingueu un blau dia.
Ah, molt bé, Maria Antònia. I de que tingueu un blau dia, clar que sí, amb el sentit positiu.
Amb la part mediterrània de calma, serenor i la divinitat que tenim dins tot nosaltres.
I de que tingueu un blau dia amb aquest blau de blaus d'en Jaume Sureda.
Blaus, aquarela de brea i sal, vei camí, territori ple de nau. Blau de blaus, d'aventures ve i bressol. Bucaners, bergantins cercant tresors. Blau mirall, mariners i esparrais. Llençol blancs, blanca escuma i esmestral. Blau de blaus, platges cales i un vell port. Mocadors, un adeu angust a mort. Blau de blaus, havaneres i cremat. Horitzó que travessa el llop de mar. Blau espai, pirates peregrins, clandestins, els poetes i Errol Flynn. Blau de blaus, ampla gamma de colors, viva essència.
TV3 Ràdio és entreteniment. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
Lluís Fuelleas, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem aquí amb Olivetes, per entrar amb Olivetes en aquest dia festiu. És a dir, si mos escolteu, és que avui no és dia faner, si mos sentiu. Quan parlam d'Eivissa, hem de dir que, en general, automàticament, pensam, no ho sé, Maria Antònia, per exemple, en platges de somni.
Sí, el luxe també, no? Famosos.
Exacte, festa. Però hem de dir que darrere d'aquest teló d'ostentació, moltes vegades hi ha una altra història, una història de papers, il·legalitats, multes i sí, de molt de xiu-xius. El manco és història que duim avui amb el nostre col·laborador, en Nico Ribas. Nico, com estàs?
Bon dia, Inés, com estàs?
Molt bon dia.
Pues mira, molt content d'estar aquí, molt bon dia.
Dèiem que a vegades, què hi ha darrere aquesta façana de festa, de luxe, de famosos, a Eivissa?
Doncs mira, ja ho sabeu, Eivissa és un pol d'atracció, no? I avui ens capbussarem en una figura que encapsula tot això. Ella es diu Paquita Marsan, és l'arrendadora dels famosos. I bé, ha estat notícia recentment perquè ha hagut de declarar, juntament amb la seva filla, na Rocío Martín, en un cas que investiga el jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa. La fiscalia li demana detenció 2 anys de presó per un delicte contra els drets dels treballadors.
Paquita Marsan. Jo crec que, és vera que ara és d'actualitat perquè ha declarat en aquest jutjat per un delicte contra els treballadors, però crec que la història no acaba aquí, perquè Paquita Marsan és un nom que sona a llegenda i a controvèrsia. Qui és realment aquesta empresària, Nico? Que realment nom Francisca Sánchez Ordóñez i que és coneguda com Paquita Marsan. Qui és aquest personatge?
El sobrenom, Inés, ja és un detall del xiu-xiu. Paquita Marsan és una suma del primer cognom del seu antic marit i del seu propi. Ah. Però més enllà del nom, és una empresària amb un patrimoni molt important que se l'ha construït a través del sector immobiliari i turístic, tant a Balears com a la península, especialment a Madrid i a Màlaga, que és d'on és la seva ciutat d'origen, no?
Uh-huh. Per tant, a Eivissa és coneguda per la qüestió immobiliària o va més enllà? Perquè tinc entès que ella mateixa és una celebrity.
Efectivament, ella és una celebrity de Màlaga, però la fama a Eivissa la va obtenir per aquesta activitat de llogar mansions de luxe a gent amb molt de capital i, òbviament, a gent famosa, no?
Però na Paquita, no, imaginem que no va començar directament amb mencions, eh? Jo vull saber els orígens d'aquest personatge del qual parlam avui. Com passa una senyora a tenir res a construir tot un imperi? Nico, a veure, com ho fa?
Doncs mira, ella mateixa ho explica. Va començar a treballar molt jove, amb només 14 anys, venent cosmètics. Després va fer el salt de comissionista a agent immobiliari i aquí és on va explotar la seva carrera, arribant a firmar. Em vaig començar a fer famosa, fins i tot em van donar una medalla per vendre 100 pisos en un mes, atenció.
Uau, aquesta dona deu tenir un carisma incalculable, però clar, del salt, del luxe i el famós seig. O sigui, quins noms ha arribat a tenir Paquita Marsan com amics?
aquí ve el xiu-xiu polític i social més interessant. Ella mateixa presumeix de ser amiga de polítics de primer nivell, com serien l'expresident José María Aznar i també Felipe González. Fins i tot del primer deia ella que li encanta i que sempre l'ha admirat.
Aznar i Felipe González, amics de l'arrendadora més polèmica d'Eivissa. Això són paraules majors, Nico?
Sobre Aznar, Inés, ella va declarar en una entrevista que havia estat dos estius allotjat precisament a una d'aquestes cases de luxe, que seria Casa Rocío. M'imagino que pel nom de la seva filla, no? Rocío Martín.
Però estan parlant de propietats que, segons les investigacions, de fet, segons les autoritats, tenen un historial bastant turbulent. Quines són exactament aquestes propietats que s'han fet famoses per lloguers de persones famoses?
Sí, són tres noms els que acumulen més titulars: Casa Lola, Casa Paola i Casa Rocío. Totes elles són mansions de luxe que es llogaven presumptament de forma irregular, segons el Consell, com dèiem, gent famosa, gent adinerada, celebrities, després en parlarem també d'instagramers, bé, gent de tot tipus, no? Però dins d'aquest món, diguéssim, no?
Sí, però a veure, Nico, posem-nos una mica seriosos, abans de tornar en el glàmour. Aquestes cases ara mateix en quin estat se troben? Estan tancades? Perquè entenc que són sinònim de problemes legals.
Clar, cada cas és particular i fa molts anys que les autoritats estan, perseguint-les, no? En molts de casos aquestes construccions es van aixecar o es van ampliar sense llicències, no? Wow. És el cas, per exemple, d'una de les que parlàvem, Casa Paola, que en aquest cas es troba en sòl protegit, i això fa que aquestes ampliacions que va fer no es poden legalitzar, no? Són il·legalitzables.
N'has dit un parell, Casa Paola, però la més emblemàtica, el Manco, sobretot, no només a Eivissa, sinó arreu d'Espanya, és Casa Lola. Lola, 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 ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Con quién irás, Lola? Casa Lola, per què és tan famosa, Nico?
Era la joia de la corona de Pac i Tamar, en un macrocomplex impressionant, gairebé 2.500 metres quadrats construïts, més de 500 metres quadrats de murs, dos piscines de més de 300 metres quadrats, 6.000 metres quadrats addicionals de terrasses i camins, tot això construït sense llicència d'obra ni cap altre permís necessari per fer una casa amb aquestes tan grandiloquent, no?
Clar, però això no se fa un dia per l'altre, que diguéssim.
No, la primera ordre d'enderrocament, de fet, de Casa Paola va ser dictada pel llavors batle de Sant Josep, en Josep Marí Ribes, l'any 2011. Es va trigar una dècada, més d'una dècada després, perquè es complís la legalitat en aquesta mansió.
Clar, però on està aquí el xiu-xiu de l'últim moment de Casa Lola?
Arriba el 9 d'agost de 2022. En aquell moment l'Ajuntament de Sant Josep ja tenia l'autorització judicial per entrar, per iniciar els treballs de demolició. I atenció, Inés, que es va trobar 60 turistes dins d'aquesta mansió. És a dir, fins al mateix dia de l'enderroc, Casa Paola va estar funcionant d'una forma totalment il·legal com a lloguer turístic per turistes, no?
O sigui, els operadors de demolició se presenten a Casa Lola.
Quin quadro.
I troben que hi ha 60 turistes allotjats en aquesta mansió, que ja per ficar 60 persones a una casa, bé, ja han dit les dimensions de Casa Lola. Però com pot ser que estiguessin llogant aquesta casa sabent que hi havia un ordre de demolició imminent?
Clar, és que na Paquita és una dona que sempre ha ignorat, no?, les ordres que rebia.
Ella anava pel seu
bé. Sí, sí, ella li donava igual. Ella rep una multa, la pag, i el dia següent faig el mateix. Sempre arribava les autoritats moltes vegades a les cases, o fins i tot els funcionaris de l'Ajuntament, no els deixava passar, i bé, en aquest cas, quan ja arriba la policia, veuen els 60 turistes a l'interior de Casa Lola, i el que era el batle en aquell moment, en Ángel Luis Guerrero, va dir als mitjans que clar, això també es tracta, hi havia aquí un delicte d'estafa, perquè tu no pots jugar a una cosa que és completament il·legal, i va sortir també a través de l'Ajuntament que, atenció, abans de la pandèmia s'havia signat un contracte de lloguer de 15 dies a Casa Lola per un total de 115.000 euros.
115.000 euros. Això sí que és glamour, però glamour a l'abisme legal. Per tant, això per una banda, Casa Lola, però és que també tenim Casa Paola i sa germana de Casa Paola, Casa Lola. És que hi ha moltes cases aquí.
Aquests noms també són terrorífics, ho han de dir ja des d'aquí. Aquests noms, damunt de il·legal, mal gust. Ja ho diré jo aquí.
Ortero. Casa Paola, a veure, en quina situació... quin historial té, en aquest cas, Casa Paola?
És una situació molt, molt semblant a la de Casa Lola. En aquest cas va ser un dels escenaris d'un dels més interessants o més divertits, si ho podem dir d'aquesta manera, perquè a finals de maig del 2024, clar, imagineu-vos, Casa Paola, que té un historial similar, no?, a Casa Lola, no es pot jugar turísticament, l'Ajuntament darrere d'aquesta mansió durant molts d'anys, ordres d'enderrocament, etc. I què passa? Que s'allotgen unes influencers molt, molt conegudes allà, Ana Melissa Pinto, Marta Rimbau, Ángela Rozas, coneguda com Madame, Anita Matamoros, i el que fan és fer-ho públic a través d'Instagram, no?
És que jo me'n recordo aquest cas, perquè bé, són influencers que molt millennials, molt de la generació meva, he de dir, i, per exemple, Marta Rimbau, Ana Madame, molt relacionada també amb Dulceida, són noms que potser vos sonaran. Un desplegament d'Instagramers molt reconegudes que se'n van a Eivissa, típic, a passar un cap de setmana pagat, i publiquen xarxes que estan allotjades a Casa Lola. I què hi feien allà, a una casa condemnada?
Clar, probablement elles no ho sabien. De fet, en les fotos que elles pugen a Instagram no diuen que estan a Casa Paola. Segurament era algun tipus de promoció publicitària, no?, que estarien fent, i elles en aquest cas van anar a aquesta casa i a Eivissa promocionaven una empresa de iots de luxe, també l'empresa de Susana Molina, més coneguda com Susana Bicho, que presumptament era el nexe, no?, de les Instagramers per arribar a l'illa.
Vos estàvem explicant una història que està investigada en mans de les autoritats. De fet, està ja encara passant per un procés judicial, perquè, Nico, parlam que el Consell d'Eivissa ja havia advertit des del primer moment sobre el lloguer turístic il·legal d'aquestes cases.
Aquesta mansió efectivament no disposa de llicència per permetre el lloguer turístic. De fet, quan va esclatar tota aquesta polèmica, li van preguntar en aquell moment a Susana Bicho, i ella va negar que s'haguessin allotjat a Casa Paola, però tampoc en cap moment va especificar on havien estat exactament aquella nit, no?
I quines construccions estan afectades a Casa Paola?
Doncs mira, el consistori acusa l'empresa propietària, que és Inversiones Hoteleras Faro SL, d'una infracció urbanística molt greu, perquè el que diuen és que uns 170 metres quadrats, una piscina de 300 metres, un aljub de 75 i una construcció annexa, és a dir, gairebé uns 500 metres quadrats, s'haurien construït de forma totalment il·legal, i a més les zones exteriors d'aquesta casa es van reomplir també per fer nous bancals, en fi, tot això sense cap tipus d'autorització, ni llicència urbanística, ni res de res.
Clar, i les multes que els hi ha caigut?
Clar, les multes són grans, però també hem escoltat abans, no?, que dèiem que també, jo, clar, si jo, en dues setmanes treus 115.000 euros, imagina que les multes tampoc, potser no fan gaire cosa, no? Mira, el 2020, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Palma va imposar una multa de més de 340.000 Casa o Paula per obres il·legals. Però a més és que el Consell també va sancionar un any després amb 30.000 més per comercialitzar il·legalment aquesta casa, no? per lloguer quan no tens aquesta llicència necessària. No? I a més, els treballs de demolició, que en aquell moment s'estaven projectant, podrien costar uns 100.000 euros més. No? Però, en fi, que aquest estiu, aquest darrer estiu passat, s'han tornat a fer festes il·legals allà. Vull dir-te que tot dona igual.
Parlem d'un complex de diverses mansions, totes en nom de dona. Hem parlat de Casa Lola, Casa Paola, i ara hem de parlar de Casa Rocío, la tercera en discòrdia. I, per cert, on se va... No, jo ja no ho diré, perquè no ho sé cert, però visitar segur el sexpresident Aznar. Què passa en Casa Rocío, Nico?
Bé, doncs aquesta pertany a una altra empresa. Aquí també la propietària, en aquest cas l'administradora única, sembla que és la FIA, i la Paquita Marçan consta com a apoderada. Però bé, al final totes aquestes cases estan una mica controlades per les dues, no? Per la mare i per la FIA. I bé, en aquest cas, un cas molt similar al de Casa Paola. En aquest cas, el Consell, a finals del 2021, doncs diu que s'ha construït un habitatge de nova planta, més de 200 metres quadrats, sense permís d'obra, i bé, i s'ordena suspensió immediata de les obres en aquell moment.
Clar, però ni com tot això que m'ho estàs explicant, m'ho podem imaginar què va passar després de totes aquestes ordres.
Clar, doncs com el que passava a Casa Paola fins que no la van enderrocar. En aquest cas s'havien suspès les obres, hi havia cartells informatius col·locats per celadors, però malgrat aquesta intervenció en aquell cas va ser el CEPRONA de la Guàrdia Civil, les obres van continuar executant-se i es va seguir amb la instal·lació elèctrica, fontaneria, falsos sostres, murs d'hormigó, en fi. Van ignorar completament l'ordre que havien rebut.
Mare meva, increïble desobediència. Per tant, volem parlar de multes. Càstig.
Satisfacció per part de la ciutadania.
Necessitam justícia, Nico. Va arribar, ha arribat qualque cosa.
Pues mira, sí, el Consell va caure una primera de quasi de 9.000. I clar, com que la propietària no estava fent cas el que li estava demanant en aquest cas l'autoritat, van continuar una segona de més de 28.500, una altra de més de 31.000, i clar, no sé si això ha quedat clar, però moltes vegades es trencava el precinte policial per continuar amb tota l'activitat, no? I per això es van posar dos més, una de més de 31.000, una altra de més de 37.000, i en total estan parlant de més de 115.000 euros. Que bé, 115.000 euros és el que es troben en dues setmanetes jugant a Casa Lola, sí, tranquil·lament. Sí,
quin seria el resultat?
El Consell... comunica, o sigui, envia tot aquest expedient a Fiscalia i s'ha ordenat aquesta demolició que parlàvem, no? Més de 200 metres quadrats d'obres sense llicència. La promotora, estan parlant de la Paquita Mar, se'n presenta un projecte de demolició, però fins on sabem la situació segueix igual i encara no hi ha notícies d'enderrocament.
Uh-huh. Increïble. Però, en tot cas, Paquita Marçan, que és la capdavantera de tota aquesta estafa piramidal, etc., no només ha tingut... Presumpta. No només ha tingut problemes en les cases de luxe, sinó també en la justícia penal, Nico.
Sí, ella va ser condemnada, de fet, va estar a presó per frau fiscal a Màlaga. En aquell cas, l'agència tributària parlava de més de 860.000 euros de frau, sí.
Va ser detinguda públicament, sí. T'imagino.
Sí, sí, és que això, ja t'he dit, això és com una sèrie de Netflix. Imagineu-vos, agost del 2013, no? Tu estàs allí veient uns còctels a discoteca Patxà, no? I arriben agents de la Policia Nacional i agència tributària i posen... t'emmanillen, no? I entrar a presó.
Mare meva.
Sí, sí.
Quina història. I de... va dir res, va explicar mai, no, Paquita Marsan, d'aquest període, a presó?
Sí, ella va explicar en una entrevista que va aprendre el canalla que pot arribar a ser l'ésser humà, i en aquell moment va deixar una frase que va passar a la història. Ella sempre s'ha presentat, no, com una dona humil, no, de classe treballadora, i ella deia, jo netejava les parets amb Chanel, m'han acusat del que no és, he acabat pagant factures que no són meues, no? I bé, de fet, ella sempre ha dit que ella el que li agrada és fer les coses de forma legal, però que a vegades l'administració no la deixa.
Clar.
I ella deia que és una cap de turc, que no és cap mafiosa, que no ha robat a ningú, en fi. Coses.
Nico, mos quedo un minut. Crec que aquesta història continua, perquè ha tingut problemes amb els treballadors, però si volguessis acabar amb aquesta la història de Paquita Marsan, com ho faries? Com seria el resum?
Uf, què vols dir?
Mos queda un minut. Com ho tancaries? Sí.
Bé, jo crec que és una història que exemplifica molt bé el que a vegades passa a les illes, no? Que les autoritats intenten, de la manera a lo millor més efectiva que poden, d'acabar amb coses que no són legals, no? Però al final també tenim una justícia que és, crec que és molt, molt garantista, i que, per desgràcia, com que els processos són molt lents, poden passar coses com aquesta, però... També s'ha de dir que el fet de que la justícia sigui tan garantista és una garantia també perquè puguem viure d'una forma més o menys de forma lliure, no? Clar, el problema és que moltes vegades passen coses que són injustes, perquè quanta gent que ens estarà escoltant ara estarà pensant, jo aquí pagant els meus impostos, fent les coses de forma correcta, pagant llicències i històries, i aquesta dona fa el que vol, no?
Sí. Ara, on és, no, Paquita, molt ràpidament...
Jo crec que viu a Eivissa. Viu a Eivissa, jo crec que està...
En llibertat, a l'espera del judici.
Efectivament, ella li demanen 2 anys, però bé, no sabem molt bé com acabarà aquesta història.
Mira, sí. Moltes gràcies, Nico, estarem pendents, tu mos ho contaràs, gràcies.
Estem en contacte, Inés, moltes gràcies a tu.